Bueno, si us sembla, anem començant. Al CEL, la primera taula, us explicaré una mica el funcionament que hem decidit. Anireu intervenint d'un en un i llavors els últims 15 minuts us col·locareu tots els de la taula i farem el debat tots junts. Recalquem 15 minuts perquè si no anem una mica apurats de temps. Una altra qüestió pràctica. Si hi ha algú que tingui algun problema amb que sigui enregistrada la seva intervenció, ens ho dieu i ho tindrem en compte. D'acord? I moltes gràcies a tots per voler participar en aquestes primeres jornades. Comencem amb l'Anna Acosta, que ve de la Universitat Rovira i Virgili. És llicenciada en disseny, té un màster en comunicació política, institucional i corporativa en entorns de crisi i risc per la mateixa Universitat Rovira i Virgili, i ens presenta la comunicació aproximación a les polítiques d'igualtat en les universitats espanyoles. Pots començar?
Bueno, buenos días, buenas tardes. Pues, como comentaba Mariona, estoy haciendo el doctorado en la Universidad Rovira y Virgili sobre las políticas de igualdad en las universidades españolas. Estoy justo en el medio de la tesis, por lo que estoy en el punto este en el que tengo mucho leído, tengo algo recogido, pero tengo poco que presentar. O sea, entonces principalmente presentaré cómo está el estado de la cuestión y haré algunos apuntes metodológicos, principalmente. Pues bueno, el tema de mi tesis es las políticas de igualdad en las universidades españolas, pero centrándome en un estudio desde el análisis de redes, porque considero que este es uno de los puntos que le da un valor agregado a esas políticas, o sea, esa habilidad para controlar las redes. Y entonces, bueno, comenzaré haciendo una breve explicación de la situación de las mujeres en la universidad española. El camino para la eliminación, o sea, actualmente existen, continúan las brechas de género y estas se mueven, bueno, entre avances y promesas. Básicamente actúan las políticas, la legislación y la voluntad de cambio de la sociedad en que estos avances se vayan produciendo. A pesar de esto, existe una marcada división sexual del trabajo, entre otras cosas, que hace que estas brechas se mantengan. Entonces, aquí hay algunos gráficos que representan la situación de las mujeres en la universidad. Este es el gráfico de tijeras, que es uno de los más representativos del techo de cristal de las mujeres en la universidad española. Como ven, aquí están los estudiantes, o sea, los accesos a la universidad. Vemos que las mujeres están bastante por encima que los hombres, sin embargo, las posiciones se van invirtiendo hasta que al final en los puestos de catedráticos, pues los hombres realmente tienen un gran porciento de peso en la universidad. Esto se debe a varios factores que, bueno, más adelante iré explicando. Vemos también, o sea, no solo el techo de cristal de las mujeres en la universidad, y bueno, este cambio de tendencia en la incorporación y en el ascenso de las mujeres, sino también que hay una segregación por áreas de estudio, o sea, hay áreas que están muy feminizadas, como es el caso de las ciencias sociales, las artes y humanidades, y hay otras que son masculinizadas, como es la ingeniería y la arquitectura. Muchas veces, o sea, lo que vemos es que las áreas que están feminizadas también cuentan con menor prestigio y menor valoración social. Esto, bueno, ya habíamos visto que había una segregación horizontal, pero cuando vamos a los proyectos como tal, a los proyectos aprobados, pues esta tendencia tampoco se mantiene. O sea, las ramas feminizadas tampoco tienen proyectos que sean mayormente liderados por mujeres. O sea, vemos que hay un desbalance en este ámbito. Entonces, la Unión Europea desde los años 80 está haciendo mucho hincapié en el tema de la igualdad en la ciencia. Han comenzado a salir estudios. Los más representativos son de principios de los 90, bueno, como ven, en el Reino Unido, en Dinamarca, Finlandia y Alemania, que ponían en evidencia estas diferencias y tenían unas primeras hipótesis de por qué era que se daban. Esto, por una parte, visibiliza la situación de las mujeres y por otra parte promueve que se desarrollen políticas para corregir estos sesgos. Seguidamente en los 2000, pues, lo que empiezan a sacarse son informes ya un poco más sistematizados y más transversales de todos los países de Unión Europea. Este es el caso del informe ETAN y de Chief Figures, que estos no solamente están midiendo los avances y tienen una postura un poco más crítica, un poco más analítica en cada uno de los países, sino que están fomentando durante todo el tiempo la transversalidad de las políticas de igualdad. Entonces, en España, desde el año 2007, se implementa la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Esto incluye también a las universidades. Dentro de esta ley, uno de los elementos más importantes es la incorporación de los planes de igualdad. Estos planes de igualdad son de obligado cumplimiento para empresas que tengan más de 250 trabajadores, y las universidades pues encajan en este perfil, por lo tanto están en principio obligadas a contar con ellos. Que después veremos que, bueno, que realmente no son suficientes los planes de igualdad porque, o sea, por su formato, el tiempo que tienen previsto para su implementación y, bueno, todas las regulaciones de presupuesto y de todas las demás cosas. Entonces, a pesar de todas las acciones desarrolladas, persiste la desigualdad en los campos científicos, tecnológicos y académicos. Esto, bueno, esta parte la pasaré un poco más rápido, porque, bueno, las universidades, es que básicamente las universidades, hay algunas que cuentan con un primer plan de igualdad, hay otras que están en el segundo, y hay unas pocas que ya están desarrollando el tercer plan de igualdad. Esto está también, o sea, mi análisis en parte se basa en esto, en analizar por qué algunas han empezado antes, por qué algunos planes tienen más efectividad que otros, y eso, bueno, fundamentado a través de la habilidad que tienen para jugar con estas redes institucionales. Pues bueno, ya cayendo un poco más en el tema concreto de la tesis tendrá tres ejes fundamentales. Uno es estudiar las redes como un catalizador importante en el ámbito de las políticas de igualdad, o sea, cómo esta capilarización de la red de género en el tejido universitario puede proporcionar avances más sólidos. Por otra parte, estudiar el impacto de los índices y normativas internacionales en las líneas estratégicas universitarias y cómo los temas de género pues han sido un poco excluidos, porque hay varios rankings de universidades, pero el tema de la igualdad no se incluye en ninguno. Y por último, pues bueno, desarrollar una propuesta para maximizar el desarrollo de las políticas de igualdad en el ámbito universitario. Parto de cuatro preguntas de investigación fundamentales. Una es, ¿cuáles son las principales políticas que se están desarrollando actualmente en las universidades? Que bueno, son políticas diversas, dependiendo del tipo de universidad, de la voluntad de la dirección, de la persona que dirige esta unidad, observatorio de igualdad. Por otra parte, ¿cuál sería la estructura, cuáles son las estructuras universitarias claves para conseguir esta igualdad? O sea, ¿cuáles son las que realmente hacen que sea posible el cambio? ¿Cuál es la relación existente entre las diferentes políticas de igualdad y su impacto? Porque sí, hay muchas universidades que a lo mejor hacen una comunicación y es bastante visible el tema de las políticas, pero hay que ver cuánto se traduce esto en los resultados. O sea, si se desarrollan actividades, si se hace una promoción de la igualdad, pero realmente esto cuánto influye en el cambio de situación para las mujeres en la universidad. Y por último, pues bueno, ¿cuál sería el impacto de los diferentes tipos de redes en el impulso de la igualdad? O sea, mirando las características de cada una y teniendo en cuenta, bueno, si son intrauniversitarias, si son interuniversitarias, extrauniversitarias, o sea, cómo es que esto se desarrolla y qué impacto tiene. Tengo tres hipótesis principales. Uno, que la estática estructura universitaria, respaldada en parte por los discursos meritocráticos, impide que se lleven a cabo transformaciones estructurales. O sea, son unas redes de poder universitarias que están bastante masculinizadas y que muchos de los puestos y todo esto pues depende también de esta meritocracia, que también puede ser cuestionable. La gobernanza y la autonomía universitaria, que blindan a las universidades para aplicar sus propias políticas. O sea, a diferencia del resto de las instituciones, a nivel estatal se pueden desarrollar ciertas presiones para que se cumplan los objetivos de igualdad, sin embargo, las universidades, cada una tiene su propia gobernanza y es un poco difícil que se entre a cuestionar determinadas cosas, y que se mantiene una desigualdad en la estructura universitaria, basado, bueno, en todo el tema de la... como en el resto de la sociedad. Entonces, como objetivos, tengo tres objetivos fundamentales. Uno, identificar las características de las políticas de igualdad, identificar los tipos de redes que se establecen y definir el impacto de las redes. La metodología, pues bueno, es una estrategia metodológica amplia, que lo que hago es entrelazar una revisión documental con técnicas cualitativas y cuantitativas. Se basa principalmente la revisión y clasificación de la literatura y la investigación científica. Se basaría en la normativa vinculada con la igualdad de género, las políticas de igualdad, la igualdad de género en las universidades y la estructura y funcionamiento de las redes. Por otra parte, que esta es una de las fases que tengo también avanzadas, pues entrevistas estratégicas y exploratorias. Estoy realizando entrevistas a expertos en diferentes ámbitos, tanto universitario como expertos en políticas de igualdad. La revisión documental de los planes de igualdad, que realmente las políticas universitarias de igualdad trascienden los planes, porque los planes, bueno, se hacen en un momento, tienen un periodo largo para implementarse y realmente se desarrollan muchas cosas más fuera del plan, que es lo que realmente mueve más los avances. Desarrollaré una serie de cuestionarios a las unidades de igualdad. Y por último, entrevistas a profundidad a estas personas que están llevando los observatorios y las unidades de igualdad para detectar todo el tema de las redes, cómo es que funciona y su percepción al respecto. Y esto ha sido todo. Muchas gracias.
Moltes gràcies per la teva intervenció. Ara seria el torn de la Marc Casas, que és de la casa de la Universitat de Girona. És llicenciada en Psicologia i Periodisme, té un màster en Intervenció en Dificultats de l'Aprenentatge i un postgrau en Relació Terapèutica i Tècniques de Detecció i Tractament en Casos de Maltractament i o Abusos Sexuals, i ens presenta la comunicació Irene Polo Roig, una trajectòria periodística brillant esmorteïda per l'exili.
Molt bé, bon dia. Permeteu-me que em posi el crono i que segueixi guió, perquè puc ser perillosa si no, i passarà el quart d'hora i estaré a la meitat. Obro... Aviam, hem de treure... Vale. Ja veieu,
si vols treure.
Sí? Sí?
Sí.
Bueno, aquest és el...
Minimitza.
Allà, eh? Estic aquí. Estic aquí. Molt bé. Doncs us explico. Aquesta senyoreta que teniu aquí és la Irene Polo, que és la dona doncs, que fa aproximadament un any i mig que em treu les hores de son, com a tots vosaltres, suposo, els que esteu per la tesi. Qui va ser la Irene Polo? Doncs ni més ni menys fou una de les primeres periodistes de la història de Catalunya i a nivell espanyol també, que quan encara les redaccions doncs, ni tan sols hi havia banys per senyores, amb la qual era una pionera en aquest sentit. Ella va omplir les pàgines de les principals capçaleres barcelonines dels anys 30, del segle XX, amb boníssims reportatges de cròniques, entrevistes, articles d'opinió sobre tots els temes que us pugueu imaginar, des de moda, que era l'únic que en principi li donava un peu per escriure, pel fet de ser dona, fins a teatre, cinema, art, literatura, política, societat. Tot i que, com us podeu imaginar, doncs sempre hi havia qui la criticava per la seva condició de dona, i aquest és un dels motius pels quals, no l'únic, però un dels motius pels quals penso que ha quedat en l'oblit, i un dels motius pels quals també jo tinc tant ímpetu en recuperar-la. Mireu, si no, què deien a l'esquella de la Torratxa l'any 35 sobre ella. Deien... Això que veieu aquí, eh? Aquesta Irene Polo és una de les coses més xirolles que tenim a Barcelona, producte de temps de pel·lícules, de reporters i reportatges de la nord-americana, té tota l'externitat que li cal a una reportera d'aquest temps. Quan es tracta dels seus reportatges ja és una altra cosa, no passen de femenines xafarderies de porteria. O sigui que amb això és el que s'havia d'afrontar ella molt sovint. De totes maneres, malgrat les crítiques, com aquesta i moltes més que em va tenir, calculo que la Irene Polo, i ella ho comenta en un dels seus articles, va escriure al voltant de 500 peces, la gran majoria en català, i més o menys entre l'any 30 i el 36, en diaris i revistes barcelonines, les que teniu aquí, sobretot Mirador, Fins Selectos, en fi, les teniu aquí. I no només escrivia ella xafarderies de porteria, com li deien, sinó que va arribar a entrevistar personatges de la talla de Buster Keaton, Pío Baroja, Pompeu Fabra, per exemple, Gabriel Alomà, Pau Casals, Josep Tarradellas, Lluís Companys, en Carles Pissunyer, etc. I aquí teniu la portada de l'única obra existent fins avui sobre ella, que és un recopilatori d'uns quants dels seus textos. En tot cas, espero que aviat pugueu llegir-les totes, perquè estic intentant recollir tota l'obra per publicar-la. Irene Polo va néixer a Barcelona, si us hi heu fixat abans, però va morir a Buenos Aires i està enterrada en aquest cementiri a Chacarita, a Buenos Aires. Quina vinculació tenia ella amb Argentina? Doncs precisament la seva carrera periodística es va veure estroncada per un viatge a Sud-amèrica que va fer el gener del 36 com a representant de l'actriu Margarida Xirgu, de qui deien, expliquen, doncs, que ella estava bojament enamorada. Sembla ser, però, que va substituir en Federico García Lorca, qui a l'últim moment doncs, va decidir no viatjar amb la Xirgu, i ella es va apuntar al carro ràpidament. Les males llengües també expliquen que Polo va amenaçar a Xirgu en suïcidar-se si no la portava amb ella. El que passa que després companys seus han posat en dubte aquesta versió per conèixer-la tal com era, i a més després hem trobat unes cartes que expliquen doncs, que va patir una depressió, etc., que la va portar al suïcidi molt jove. Aquí les teniu a Xirgu i a la Irene Polo a l'arribada a Buenos Aires. Per tant, el gruix important de producció d'ella es concentra entre el 30 i el 36. A Amèrica pràcticament no va escriure, i llavors quan va acabar la gira amb la Xirgu l'any 39, com que Espanya acabava de sortir de la guerra, i no era ni molt menys un lloc adequat per tornar, per republicanes convençudes com ella, doncs es va reunir amb la seva mare i les seves germanes a Buenos Aires, i allà, com us deia, es va suïcidar amb 32 anys. Després conten, i he trobat cartes i articles que ella va publicar, que es barrejava doncs, en aquest suïcidi la pena que tenia per l'avenç del feixisme a tota Europa, l'enyor de l'exili, ella era una barcelonina convençuda, i l'enyor per la professió, que era una professió que estimava moltíssim, vivia per el periodisme, i la gran quantitat d'hores que treballava a diari, que eren moltíssimes. Aquí teniu una mostra doncs, del que explica Miquel Villà, que era un amic seu que estava a Buenos Aires, un pintor català, que residia en aquells moments a Tucumán, i li diu justament això, estic molt desanimada, a mi potser no em passarà res perquè tinc una sort borratxa, però què m'importa si he de veure què els hi passa a la gent que estimo? La gent liberal d'aquest país serà internada, els espanyols reclamats pel govern franquista seran tramesos a Madrid, els que no ho siguin de reclamats els emprenyaran amb un quítame allá esas pajas, i estarem en un perill terrible, en fi, tot Déu hi estarà en perill, és el pas d'una era del món a una altra era, etc. No? Ella ja aquí doncs, veia venir tot el que... A Buenos Aires, però, va treballar diverses editorials, principalment la Losada, Sopena, i com a traductora de francès, que va aprendre de forma autodidacta. I després va treballar a les perfumeries d'Anna, que aquí també ho explica el seu amic, el pintor Miquel Villà, perquè bueno, no li sortia a compte, no estava ben pagat, es veu el tema de les traduccions, i us llegeixo un tros perquè em sembla significatiu per una cosa que us explicaré després. Ella diu això, t'agraeixo molt la teva invitació per anar a Tucumán, però no puc acceptar-la perquè has de saber que com que allò de les traduccions era molt atrafegat i a més insegur he hagut de buscar-me una col·locació fixa, l'he aconseguida. Hi havia un senyor català, l'amo de les perfumeries d'Anna de Barcelona, i volia un secretari. M'hi van recomanar i l'home va trobar que podia fer el canvi de secretari a secretària i adjudicar-me a mi la plaça amb una retribució de 500 pesos al mes, que no és gota despreciable. Ella diu, vaig acceptar i fa 15 dies que treballo amb gran satisfacció del senyor i meva. Treballo com una desesperada i hi ha dies que 12 hores seguides, etc. Us dic això i remarcava això del senyor català perquè he de fer notar que certament la comunitat de catalans exiliats a Argentina en aquella època era bastant extensa i a més entre ells teixien xarxes de relació que es mantenien molt durant el temps. Sense anar més lluny, doncs, per exemple, la germana de la Irene Polo va tenir una filla amb un marxant promotor d'art i editor que segurament molts de vosaltres coneixeu, que era en Joan Merli. Ell és de fet qui li va donar feina a l'editorial Losada, ella mateixa també intentava fer de marxant d'en Miquel Villar, del pintor, va acabar treballant per un altre, per en Javier Serra de les perfumeries Losada, fins i tot el seu metge que la portava de la depressió i el metge de la que li aconsegueix a la seva germana per un altre problema que tenia, doncs era català. Vull dir que es relacionaven molt i era el que ella tenia allà a la... estant a Argentina. Realment doncs, la seva vida va ser, diria que molt literària, dona lesbiana, a més, vull dir que ella ho explicava, periodista, autodidacta, etc., de família humil, però veig, encara que m'atrau enormement la seva biografia i que estic trobant moltes coses d'ella, però he de matar-la al final per poder-me centrar en la seva obra, que és el que vull analitzar bé, no? I en aquell moment, quan ella va escriure del 30 al 36, ocupant portades de les principals capçaleres de Barcelona, hi havia, com deia Lawrence Fensworth, era un moment en què hi havia moltes capçaleres, mig centenar per una població de quasi 3 milions d'habitants a Catalunya. Per tant, el tema periodístic doncs era molt tingut en compte. Però la importància de la Irene Polo va molt més enllà de servir com a símbol de tot un seguit de periodistes professionals de la comunicació que sentien una gran fascinació pel periodisme i per la realitat i que volien explicar-la des del seu punt de vista. Buscaven un estil modern, progressista, molt àgil, molt col·loquial. Per això també m'ha agradat i he pensat que era bo llegir-vos un tros de les cartes perquè el mateix aire que feia servir per les cartes ho feia servir per publicar les seves cròniques. Ella, una de les coses que remarco d'Irene Polo és que a banda de l'època que va viure, que era una època doncs, que estava a cavall de la dictadura de Primo de Rivera i la Segona República, com us he dit abans, era una de les primeres dones que va fer de periodista, reconeguda, i a més doncs, va reivindicar sempre el feminisme, va predicar amb l'exemple, i aquí, per exemple, en teniu un exemple a la Rambla, en què va publicar doncs, petites entrevistes a dones de l'època, entre les quals hi ha Margarida Xirgo. I ella augurava doncs, una nova era pel nostre feminisme no?, en aquell moment. Malgrat això, un altre tret característic de la Irene Polo era que feia un periodisme de carrer, d'investigació pur i dur, d'aquest que a vegades, moltes vegades reclamem ara, no? Un periodisme dinàmic compromès, sortir al carrer a buscar les notícies, si no les tenia, se les buscava de sota les pedres. De manera que totes les seves cròniques ens converteixen en una mena de brúixola d'instants i de personatges de la seva època. Serveix molt per analitzar context, sempre sota el seu punt de vista, però descriu moltíssimes coses i a més ella descriu sempre per allà on passava, què feia, és a dir, i sota el seu punt de vista. Aquí teniu un altre exemple, un article molt bonic d'una casa de subhastes en què ella volia remarcar la pobresa que s'estava vivint a Barcelona, a Catalunya i a Barcelona concretament al voltant dels anys 30. És curiós com l'amo de la casa de subhastes inicialment doncs, és molt poc receptiu, a que ella no vol periodistes, la fa com fora, però ella aconsegueix, sabia com aconseguir sempre informació de bones maneres i acaba fent un reportatge magnífic, que és per mi un dels millors que té. Aquí teniu un altre exemple, doncs, de la seva voluntat de viure en les seves pròpies carns la notícia que donava. Se'n va anar, per exemple, a les mines de Sallent per retratar una situació d'uns miners que fins i tot va voler baixar la mina, però no la van deixar. I el més trist és que després altres dones, algunes de les poques que escrivien, doncs també es posen amb ella per aquest cas, per exemple, no? Diu, és tan valenta que volia baixar a les mines, a desgrat de la seva condició de dona i d'haver-se de trobar sola, amb més de 100 homes de mala geia i de no gaire bons instints. Això ho escriu també una senyora. La reivindicació social, en definitiva, era un dels seus temes puntal, i a més, ella abans, prèviament, abans de fer de periodista, s'havia dedicat, era oficinista, i la van fer fora per, justament per reivindicar els drets dels treballadors. Un altre dels articles, ja l'últim que us presento, perquè crec que és un dels articles també que va aconseguir més eco en tota la premsa de l'Estat, era un reportatge d'investigació pur i dur en què ella va viatjar camuflada en un cotxe d'un simpatitzant de Gil Robles, fent-se passar de seguidora del polític per assistir a una concentració que es va fer a Madrid de les Joventudes d'Acció Popular. Per tant, realment la seva política també era una altra de les seves aficions i que la vivia molt, i per això es considera tan estrany que just al gener del 36, quan estaven a punt de celebrar-se el mes següent les terceres eleccions generals, les últimes de fet de la Segona República, doncs ella marxés, perquè realment estava molt implicada i seguia tot el món polític del moment a Barcelona. Però ella, en alguna entrevista, ella mateixa ho explica, i a la premsa també ho diu, que en principi això de la Txirgo era un viatge temporal, una manera, doncs, de viure una experiència nova, al costat de la Txirgo, que sí que és veritat que admirava moltíssim. Diuen aquí, en un article de la publicitat, Irene Polo, la coneguda periodista, l'única reporter de la nostra ciutat, podem dir, sí que la remarquen com a única periodista, sí que era una mica popular per l'època, diu, deixa l'ofici temporalment, i se'n va de secretària de la companyia de la Txirgo per la tournée per Amèrica. La intenció sí que era tornar, però... I res, em queda, doncs, només remarcar doncs, la importància d'Irene Polo per recuperar la seva figura i la seva obra, i penso que és de gran importància, doncs, per la qualitat dels seus textos en primer lloc, per l'època que va viure, que era molt clau del pas d'una dictadura a una segona república, perquè va ser una de les primeres dones periodistes que vam tenir, perquè és una ressenya del periodisme català dels anys 30, d'aquest periodisme nou, que us dic, de les noves fornades joves. Curiosament han passat a la història companys seus de redacció amb qui ella escudejava dia a dia, però que tots són homes. I també perquè era una de les primeres dones periodistes de la història, etc. Perquè el que explica t'ajuda a marcar tot el context de l'època, i en definitiva perquè és l'últim punt de referència que existeix d'un periodisme normalitzat abans de la Guerra Civil i de la censura franquista. I acabo només donant-vos les gràcies i amb un desig, reivindicació, demanda, unint-me a les paraules d'en Xavier d'abans, doncs de donar-li força a les humanitats i de que els que ens dediquem al periodisme, doncs, siguem una mica Irene Polo i no ens quedem a les redaccions i sortim al carrer, i penso que cal recuperar tota aquesta il·lusió i tot aquest saber fer d'Irene Polo. I us deixo aquí, doncs, un parell de frases sobre ella que va fer en Carles Sentís, que era un dels seus companys de redacció, i la Glòria Santa Maria, la periodista que ha fet el recull, l'únic que existeix sobre Irene Polo fins a dia d'avui. Gràcies.
Moltes gràcies. Ara és el torn de la Mariona.
Iribarre. Mariona és de la casa, de la Universitat de Girona. És llicenciada en Història de l'Art, té el màster de professorat de secundària i el màster de Comunicació i Estudis Culturals. I ens presenta la comunicació a Mari Tornar a Mare.
Bé, gràcies per aquest espai, per compartir tots els treballs que estem fent, que és veritat que a vegades a Humanitats doncs sí que són més solitaris i és un plaer doncs poder compartir tot allò que anem treballant cada dia, no? He titulat la meva presentació amb aquesta paraula amarilli o amargi, que una mica em pot ajudar a resumir la meva tesi, que és una paraula sumèria del principi del patriarcat que es va trobar en un document a Lagash i que s'ha traduït com a la primera paraula que ha volgut dir llibertat, no? Llavors, alguns dels autors també l'han traduït com a tornar a mare, com a llibertat, que per ells volia dir tornar a mare. Llavors, això s'ha interpretat com que la llibertat només era possible en uns temps matrifocals i que a partir de la repressió dels règims patriarcals doncs aquesta llibertat s'havia quedat com un record, com una cosa passada la qual s'havia de recuperar. També a Lagash es troba el primer document que testimonia una lluita violenta i això és significatiu per mi, no? Llavors, a més, el tornar a mare es lliga per mi en una expressió que tenim en català molt bonica, que és sortir de mare, no? Aquest riu que abandona el seu curs normal o lògic o previsible i es desborda, no? I tornar a mare és tornar com al curs normal, no? Llavors, recullo un petit tros d'un text que potser coneixeu, que és el text del Cabdill Seattle, el 1800, no sé com, que, bueno, en realitat és una interpretació d'un intel·lectual dels anys 70 i, per tant, no és el que va dir el Cabdill, però que a mi m'agrada perquè és un resum, aquest text, de la cosmovisió indígena que ens pot aportar coses sense idealitzar-la tampoc, però ens pot aportar llum en un moment com el que estem vivint, no? I deia ja el 1800, en ple segle XIX, deia «Pronto invadiréis la tierra como ríos que se desborden desde las gargantas montañosas por una inesperada lluvia». No? M'agrada això de la civilització occidental com un riu desbordat, no? I em lliga una mica amb aquest títol que he trobat. No? Llavors, quin és aquest riu que s'ha desmadrat? No? En castellà hi ha la paraula «desmadre», que també té el mateix sentit, no? Doncs és el riu del progrés, no? Llavors, quina és la religió del progrés que avui en dia encara governa tot el paradigma neoliberal? És un mite basat en la premissa de l'emancipació de la natura. Llavors, ens promet un individualisme i una independència que se'ns disfracen de llibertat i tornant una mica a que la llibertat és la traducció aquesta de la paraula, no? Llavors, aquesta llibertat oblida deliberadament dues coses que per les civilitzacions prepatriarcals eren essencials, que eren d'una banda que hem nascut de dones i que depenem d'aquesta matriu que són aquestes dones, però per altra també depenem de la matriu terra, no? O sigui, el nostre lligam depèn de la salut de la terra i de tot el que ens envolta, de tots els éssers. No som una cosa aïllada. Llavors, això era fonamental, però el mite del progrés i la religió del progrés es basa en l'oblit deliberat d'això. Per què? Perquè si no ho oblidéssim seríem incapaços de perpetuar la nostra violència i la nostra expoli de la natura, si ens identifiquéssim amb ella, no? Llavors, però quina llibertat ens promet? Per a qui és aquesta llibertat i per quant temps, no? Perquè no és per tothom no té accés tothom, no? Té accés a un perfil molt concret. I per quant temps? Doncs clar, a què ens ha portat? Doncs avui en dia està donant símptomes a aquesta civilització greus, no? I un dels més preocupants per mi, bueno, devastació ecològica, i aquí afegiria humana i animal també, no? Vull dir, no només és del medi, sinó de tots els éssers que hi vivim, i especialment també els humans, no? Vull dir, la devastació que ha creat aquesta civilització en altres territoris i que estem perpetuant és immensa, no? Llavors, per mi el caos climàtic és un dels símptomes més greus, com una febre, com un cos amb febre, que li està pujant la febre, i justament els experts en canvi climàtic ens anuncien que l'any 2015 és el límit, l'any de no retorn en quant a les emissions, no? Llavors, és un crit d'alerta de dir o fem un replantejament total i absolut o no hi ha retorn cap enrere, no? I aquesta llibertat com a retorn ja no serà accessible. Llavors, la reacció humana que tenim davant d'això, que ho diuen veus científiques, veus autoritzades, és la mateixa que tenim respecte a les nostres malalties personals, no? Davant de la malaltia col·lectiva tenim la mateixa resposta, que és tapar el símptoma i no preguntar-nos ni per l'origen de la malaltia ni per l'oportunitat implícita que hi ha en aquesta malaltia de un canvi positiu, sinó que intentem evitar-ho. Llavors, per mi, quin és l'origen d'aquesta malaltia comunitària? L'origen és de base cultural, i aquí doncs reivindicar la importància de les humanitats lligat amb abans, perquè som les responsables de desemmascarar aquestes bases que moltes vegades són del sistema econòmic, que són de base cultural, i el sistema econòmic actual es basa en la base cultural de la separació física, conceptual i simbòlica de la natura i de l'altre. Llavors, i en això també el que deia en Xavier Antic de les humanitats com a obertura a l'altre, no? Llavors, no només un règim d'esclavatge com el nostre, no només ens exigeix que ens separem de l'entorn per poder-lo dominar, sinó que ens exigeix que ens separem de la nostra pròpia natura per poder-la dominar també, que és el nostre cos i les nostres emocions. I aquí, des de l'inici del patriarcat, les dones hem resultat un enemic i principal, perquè, és clar, com aconseguim la perpetuació d'una espècie i la reproducció d'esclaus sense el desig i les emocions de les dones? Llavors, això ha estat la base del patriarcat, anul·lar-ho. Com ho han fet? Amb violència, amb robatoris, amb morts, amb tortura, infibulacions, escissions de clítoris, de llavis, de vagina, fragmentant l'espai, traslladant i separant les dones del seu clan, aïllant i amb reclusió, violació, embarassos forçats. Això és la història del patriarcat, que l'han recollit doncs, moltes historiadores importants, historiadors també, perquè això implica tant homes com dones. No som les úniques víctimes nosaltres, sinó que som tots plegats. Però jo m'he centrat en l'estudi de les dones. Llavors, com el cos femení, això també ho recullo, com el cos femení ha interioritzat tota aquesta història de violència i de submissió en tota la seva salut, però especialment la repressió de la sexualitat femenina en sentit ampli, perquè la sexualitat és l'expressió d'aquest desig que sense el qual no es podria perpetuar un règim d'esclavatge. Llavors, una part important de la sexualitat femenina que es tenia molt en compte a les eres prepatriarcals era la maternitat com a part de la vida sexual de la dona, com a part essencial del seu plaer i de la seva creativitat. I com veiem, doncs, bé, el model que ha triomfat des dels anys 60, no? A partir dels anys 50 encara el model físic femení encara era voluptuós, però a partir dels anys 60 doncs va triomfar el model Twiggy, doncs, de dona que com menys curves millor, progressivament cap a nosaltres menys curves, no? Ni pits, ni caderes, però sobretot no ha de tenir ventre, no ha de tenir... I què hi ha en el ventre? Què hi ha dintre el ventre? Un úter. L'úter és l'òrgan que l'essència del qual és la sexualitat femenina, i un ventre voltat vol dir un úter distès, que és símbol de salut sexual femenina, que és justament l'enemic del sistema i el que el sistema pretén anul·lar. Llavors, clar, si ho comparem amb l'ideal femení prepatriarcal o de vida, doncs és curiós. Llavors, sembla que la maternitat avui en dia sigui incompatible amb la llibertat de les dones. Això és el que ens ven el sistema, que la nostra llibertat personal és incompatible amb la maternitat. Però dins d'aquest context complex neix cada vegada més amb emergència un moviment d'una nova maternitat que el que pretén és reivindicar el vincle i rellegir aquesta dependència que ens han volgut vendre, que clar, desemmascara una idea, i és que a major independència personal que ens ven el sistema, que hem de ser independents i autònoms, major dependència del sistema de consum. En canvi, a major interdependència personal, més reconeixement dels nostres vincles amb els altres i amb l'entorn, més tribu, més independència del sistema. Llavors, bé, us poso uns exemples d'aquesta nova maternitat, que no és res nou, per això he posat les dues fotos, perquè de fet és un intent de retornar al paradigma original, però rellegint una mica aquest viatge circular que ha estat aquesta història, no? Aportant-hi doncs, a punts crítics i evidentment no ambigus de, no exempts d'ambigüitat i de perills. Doncs un part a casa o un part fisiològic a l'hospital és molt més perillós pel sistema mèdic en el sentit econòmic que un part medicalitzat. És molt més autònom, o sigui, amb això resumiré això, no? Que aquesta major autonomia és el contrari, no? Portejar doncs, un nadó és molt més autònom i molt més gratuït que no pas doncs, tot el la sèrie de cotxets per les diferents edats i tots els complements i accessoris. Evidentment, l'alletament matern doncs, és molt més barat, molt més autosuficient, molt més ecològic que no pas doncs, la llet en pols i tot el que significa. Fer servir bolquers de roba, doncs, comparat amb els 8 bolquers diaris de producció i de rebuig que genera la indústria, doncs també és molt més subversiu. També és una maternitat que qüestiona el model educatiu i que és una de les bases i pilars d'un sistema autoritari. També està vinculada moltes vegades a l'exploració de medicines alternatives i en això critica la sobremedicalització que ens exposem des del mateix moment en què naixem i que perpetua la nostra dependència de les farmacèutiques. Llavors, per tot això i per motius molt més profuns, em sembla que aquesta nova maternitat o la política de les noves mares que se'n diu és subversiva i és feminista. Llavors, en el meu treball he recollit testimonis de mares, llevadores, doules, ginecòlogues, assessores de lactància, artistes, osteòpates, ballarines, antropòlogues, etc., per una mica recollir quina vivència s'està tenint des de dins en un moment tan complex però alhora tan potent i tan interessant. Llavors, un testimoni d'una mare em deia a les dones ens han fet creure que no hi som, que el que fem no és important i que som substituïbles per un làtex, uns polvos fets al laboratori, i això no és cert. Les mares som imprescindibles per la criança saludable dels fills del món, d'un món ple d'amor i sense judicis, així que és molt important que les dones es reuneixin. Val. Aquesta visió de la maternitat és el terror d'alguns sectors de la generació feminista que es va alliberar a través del treball i la independència econòmica. I és normal que així sigui i sigui vist amb temor per molta gent, perquè es veu com un camí que ens porta un altre cop a tancar-nos a casa. Però aquesta no és la proposta. Per mi, tornar mare o aquesta proposta de maternitat no és tornar-nos a tancar a casa les dones, ni molt menys, sinó que aquí ho dic, no? és el fet de tornar-nos tots plegats, no només les dones, sinó homes i dones, a un paradigma on la vida sigui el centre de la societat, la cura de la vida, no només la vida humana, sinó la vida en general. Aquesta casa, aquesta matriu que ens envolta i que ens nodreix, sigui reconeguda. I això és l'oikos, que és l'arrel d'ecologia, no? Llavors, això és un moviment que està lligat per mi i és indissociable dels altres moviments d'ecologia i de justícia social, que el que busquen és el reconeixement d'aquests vincles sense els quals és impossible que seguim existint, no? Llavors, el nostre centre de la vida ara mateix és l'augment del PIB, doncs potser hauríem de tornar a posar la vida al centre, no? Llavors, no es tracta de tancar-nos a casa, sinó que es tracta de que la vida deixi de ser incompatible amb treball i, bueno, això. Llavors, hi ha molts estudis en aquest sentit. Un dels més importants són el Centre de Recerca de Salut Primal de Michel Oden, que relaciona a nivell cultural la importància d'aquest vincle primari amb les societats, compara les societats que donen importància en aquest vincle primari respecte al seu comportament a nivell ecològic, a nivell de pacifisme i a nivell d'amor interpersonal. O sigui, el grau de respecte cap a aquest vincle primari és el que serà la pauta per la resta de vincles que tu estableixis durant la teva vida. Ai. Ostres. I per últim, bé, i llavors la neurociència també també ha demostrat que nosaltres alterant, com hem fet amb la resta de coses dels processos autorregulats naturals, alterant el seu esdevenir normal, el que fem és provocar conseqüències a curt i a llarg termini que no dominem i que no podem controlar, no? I acabo amb aquestes paraules d'Isabel Allaire, que és una de les poques que havia portat fins ara aquesta revolució a la universitat, a l'acadèmia, no? Que és una sociòloga i que resumeixen una mica tota aquesta idea d'això, no? Que la humanitat es troba avui en una cruïlla civilitzadora que revela la saturació patrística com a base de la legitimació ideològica d'un model patriarcal de civilització que aspira a la dominació cultural de la naturalesa i a la d'uns éssers humans sobre els altres a través de l'apropiació acumuladora de la seva energia. En aquest encreuament de camins es troba oculta la sanació matrística com a visió matricial emergent que aspira a la alliberació d'uns éssers humans amb altres perquè es reconeixen en dependència mútua, cuiden la seva independència fonamental, tenen valor de donar-se i de desmuntar la malfactora creença de la independència humana que emmascara la negació dels vincles socials humano-animals constitutius de la nostra naturalesa. Ja està. Gràcies.
Bé, l'última intervenció d'aquesta taula serà de Paz Iber. Que ve de la Universitat Jaume I, és llicenciada en Història i màster en Història i Anàlisi Sociocultural i ens presenta la comunicació Espacios de Sociabilidad Femeninos en las Comunidades Pesqueras Cantàbriques del 1830 al 1930.
Bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí, también en la ciudad que no la conocía, así que siempre viene bien un poco de turismo. Yo voy a hablar sobre estos espacios de sociabilidad femeninos, las comunidades pesqueras cantábricas. Suele ser habitual en los historiadores hacer títulos muy largos y ambiciosos y también llenos de conceptos robados o tomados prestados de otras ciencias, digamos, de geografía, antropología, sociología. No siempre se hace con todo el rigor científico que se necesita, porque hay conceptos que detrás tienen un calado teórico que no siempre somos conscientes de ellos, digamos. Entonces, bueno, con permiso de si hay sociólogos o antropólogos, uso estas palabras de sociabilidad o de comunidad, pero voy a pasar esta parte teórica y voy a la parte práctica, digamos. De las mujeres en estas comunidades de pescadores. Y es interesante porque es un mundo que se asocia siempre a los varones, porque, bueno, son ellos los que salen a pescar. y los que arriesgan la vida haciéndolo. Y también son ellos los que forman las cofradías o gremios, que son las asociaciones como de apoyo mutuo, que son fundamentales porque, bueno, hay que tener en cuenta que es muy arriesgado ir. Hay muchas muertes, con lo cual son sociedades muy útiles a la hora del apoyo mutuo, si hay naufragios y todo esto, digamos. Lo que pasa es que, sin menospreciar para nada a estos hombres, lo cierto es que las mujeres están todo alrededor, digamos, de la propia actividad extractiva, digamos, de la pesca. Están antes, en el sentido de que son ellas las que, en algunos tipos de pesca, llevan, por ejemplo, la carnada a los barcos. Cuando se introducen los barcos a motor, son ellas las que van al surtidor local de gasolina, que había solo uno en el pueblo, y lo llevan cargando en burro hasta el propio barco. También son importantes después de la pesca, porque son ellas las que transportan y venden el pescado o trabajan en las fábricas de conservas o de salazón. Y también durante la pesca, en el sentido de que son ellas las que se quedan en estas comunidades y asumen una serie de labores y de roles que son tradicionalmente vinculadas al hombre. Son ellas, digamos, la cabeza de familia, de cara a la administración, de cara a aspectos cotidianos de llevar la casa, de manejar el dinero, de todo esto. Hay estudios de antropólogos sobre esta matrilocalidad, que hablan algunos en País Vasco, también en Asturias hay varios estudios. Por ejemplo, hay también testimonios de la época que, bueno, describen un poco esta situación, ¿no?, de estas mujeres. Este hombre dice que, bueno, que sea por la ausencia del hogar o las influencias del feminismo, pues el padre es un cero en la familia. Bueno, yo dudo mucho que hubiera mucha influencia del feminismo en un pueblo perdido del siglo XIX, pero es precisamente porque el hombre no está. Entonces la mujer se hace cargo de un montón de actividades. Pues llevan los contratos, casan a los hijos, dan el voto, y bueno, él llega a hablar de que reina una pura matriarquía, digamos. La idea es ver, hay que tener en cuenta esto para lo que pretendo yo ahora, que es dar unas pinceladas de unos espacios en los que se ve esta presencia de las mujeres. Y son tres espacios que yo he escogido que pueden dar una idea de cómo era esto. El primero sería el del muelle, luego las plazas o mercados y luego la fábrica. El primero es el muelle o es el puerto, que es, bueno, por la propia geografía de la costa cantábrica, muchos son puertos prácticamente naturales, como vemos aquí, con las barcas prácticamente aparcando en mitad del pueblo. Y es un sitio interesante, primero desde el punto de vista simbólico, si me permitís, e incluso emocional, porque es donde las mujeres y los hijos van a despedir a los hombres que van a pescar. Nunca saben si luego van a volver vivos o no. Las tasas de mortalidad y siniestralidad son muy altas. Luego, por ejemplo, si hay una tempestad, las mujeres van allí a esperar a ver si los hombres logran entrar o no. También luego, si ha ido todo bien, pues es donde se reencuentran, ¿no? Hay diferentes tipos de pesca, en algunos casos están fuera 4 meses, a veces es el regreso es diario. Pero bueno, es un punto interesante en ese sentido, que se encuentran un montón de emociones y también de miedos y todo esto. Ya en el aspecto económico, si la pesca, pues, se ha ido todo bien y los hombres vuelven sanos y salvos y vuelven con pesca, son ellas las encargadas de recoger esta pesca y transportarla, digamos. Hay descripciones de la época que, bueno, nos muestran, digamos, cómo sería este proceso en el que se encuentran, pues, hombres y mujeres, y ellas cargan la pesca sobre las cabezas y lo llevan a vender. A veces, bueno, se reparte antes, pero bueno, básicamente, con diferencias, es un poco el proceso similar en todo el Cantábrico. Las descripciones, bueno, como vemos, describe todo bastante con detalle. Es muy común, no sé si en esta o en otra, pero claro, son descripciones que hacen hombres y siempre se fijan mucho en la anatomía femenina, digamos. Siempre describen, pues eso, los pies descalzos, las piernas o los brazos. No sé si es este u otro que habla del movimiento pélvico de las mujeres al subir, digamos. Es una imagen muy desde hombres, evidentemente, y un tanto idealizada, como con un sesgo muy costumbrista, que también vemos en el aspecto gráfico, que vemos aquí ya, pues, el tipo de pescadera, ¿no? Bueno, de mujer de pescador. Bastante femenino, apacible, incluso un poco lánguido, que luego veremos que no era así. Una vez que ya, pues, pasamos de este espacio, que es como de encuentro entre hombres y mujeres, pasamos a un espacio ya puramente femenino, que es el de la venta de esta mercancía, ¿no?, de la pesca. Y esto es una actividad que hacen las mujeres exclusivamente y la hacen en grupos además. Son mujeres pues, de 5, de 10, de 15 que van a vender esta pesca. Hay dos modalidades. Por una parte, por ejemplo, en la ciudad interior hay mujeres que tienen pues, un puesto fijo en el mercado y que pueden no tener ninguna relación con el pescador. Y luego está la vendedora ambulante o que va al mercado local costero, que suelen ser siempre pues, mujeres, hermanas, hijas, madres de pescadores. Estas mujeres caminan pues, 10, 20, hasta 40 kilómetros para repartir esta pesca por los mercados. Lo hacen en grupos, lo hacen durante todo el día, pues, desde la mañana hasta la noche. Hay que tener en cuenta que no hay electricidad, con lo cual lo hacen muchas veces a oscuras, por los caminos, van con su farol. Hay descripciones ya de mujeres mayores que hablan cómo van haciendo bromas, cotilleando, todos estos elementos como de socialización muy interesantes. Tanto en el caso de estas fijas, digamos, de pueblos de interior como de estas ambulantes, el aspecto pues, no es tan lánguido como vemos aquí, ni tan apacible, sino sería un poco más como estas que vemos aquí. Las fuentes hablan de ello, también hay informes policiales de altercados públicos, porque son mujeres con carácter, simplificando mucho. Son también mujeres mal habladas, son mujeres que han perdido un poco esa feminidad, digamos, o al menos la sociedad les hace perder esa feminidad. Este hombre, por ejemplo, bueno, es un concurso que se hace para recuperar una tradición que se está perdiendo, ya es 1930, y habla eso del placer espiritual que tienen estas vendedoras en reñir con la mercancía, habla del instinto comercial y pendenciero, o de cómo pues, la conversación pues, sube de color, ¿no? Esto es algo muy habitual y nos habla eso, de unas mujeres que ocupan un espacio público de una forma muy clara, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los pueblos, las mujeres, pues hay que imaginarse, entran 5 o 10 mujeres por la calle principal del pueblo haciendo ruido con las madreñas o los suecos, con la pesca, gritando, haciendo bromas entre ellas, vendiendo la mercancía a las mujeres de los balcones. Es un espacio, digamos, que ocupan de modo muy visible, ¿no? Los mercados pues, pueden ser en la calle, cada vez se regulariza más y va a sitios ya techados, interiores, cada vez hay más medidas por la higiene y todo esto. Pero bueno, son siempre mujeres las que lo venden. Bueno, esto es imagen de Bilbao. Y luego, por último, el último espacio sería el de la fábrica. Durante todo el siglo, a finales del XIX, hay un auge muy importante de las fábricas de conservas, de salazones. Son de hecho empresarios catalanes los que suelen poner fábricas allí, digamos, están cerca del puerto. Y aunque en los registros de las empresas siempre aparecen los trabajadores varones, vemos por las imágenes que realmente la gran mayoría son mujeres. Es un trabajo estacional, es de mano de obra barata, ganan menos lógicamente, pero es un trabajo también cualificado en el sentido de que ellas ya saben cómo manipular los peces, porque ya siempre lo han hecho, digamos, tradicionalmente, aunque sea en las casas. Ahora se industrializa y se hace en un mercado segmentado, digamos, en el que las mujeres ganan mucho menos. Vemos un poco pues, las imágenes de cómo sería. Por ejemplo, en el caso de mujeres que tengan hijos o viudas que no pueden ir por ahí vendiendo todo el día la pesca, pues suelen trabajar aquí. Es complementario, digamos, de la economía doméstica. Y bueno, un poco como, no tanto como conclusión, que yo no me atrevería, sino como a lo mejor interrogantes, igual hay gente aquí que se va más de género, yo me preguntaría en qué medida el discurso de la domesticidad, que en teoría en el siglo XIX tiene tanto auge y que lleva a las mujeres a estar en casa, pues aquí no se aplica, no tanto por una influencia del feminismo, sino porque no se puede realmente. Hay que tener en cuenta que los pescadores son muy pobres y sin esta labor económica de las mujeres, pues probablemente no podrían sobrevivir. Y en todo caso no hay ningún, hay testimonios, ¿no? Y de chicas con 15 años que quieren ir a trabajar, no hay ninguna presión porque estén en casa, tampoco de mujeres casadas. Ellas van a trabajar porque es lo que siempre se ha hecho y es lo necesario, digamos. Otra cuestión interesante también sería ver en qué medida pues, hay jerarquías a nivel de espacio, a nivel de las propias mujeres, luego la relación entre hombres y mujeres en el sentido de que cuando los hombres vuelven, por ejemplo, de las campañas de alta mar, en qué medida las mujeres pues, abandonan un poco el espacio público hacia las casas o se lo siguen ocupando. Los hombres generalmente pues, llegaban y se iban al bar, prácticamente, pero las mujeres también hay testimonios de que se dedicaban a jugar juegos de cartas o que fumaban, o sea, eran como unas mujeres muy poco femeninas, digamos. Y bueno, muchas gracias.
Bé, ara, si voleu venir les resta de comunicants i farem un torn de preguntes. Sí.
Yo en mi caso, no es el tema principal de mi tesis, pero quiero incluirlo, estudio sobre las comunidades en general pesqueras y las cofradías y gremios, pero al preparar algo un poco diferente para venir aquí, pues me he dado cuenta del potencial que tiene y encuentro que es fundamental para entender las comunidades, porque es que no se entiende solo estudiando a los pescadores, digamos.
Entonces, yo vaig partir d'un interès per l'ecologia primer. Després vaig descobrir Wangari Maathai, que em va obrir el món de l'ecofeminisme, no? Relacionar el feminisme amb l'ecologia, i després vaig ser mare i vaig veure que dins de l'ecofeminisme, la maternitat, i dins del feminisme, la maternitat és un tema molt espinós i molt clau, no? I vaig tirar per aquí.
En mi caso me encanta el tema los periodistas de la Segunda República aquí en Cataluña. Me cayó en mis manos un texto de Irene Polo. Quise rascar un poquito a ver cómo, de qué calidad eran sus textos. Me encantó y cuando vi pues que era una de las primeras mujeres que escribió en las principales cabeceras de Barcelona, pues me enganchó. Y luego ya cuando empecé a descubrir su biografía, pues más todavía.
A mí siempre me ha interesado el tema de las políticas públicas y la comunicación relacionada con esto. El tema de universidad pues también me parecía atractivo. Empecé con la tesis abordándolo más bien desde el punto de vista de la comunicación, pero lo que pasa es que la comunicación en políticas públicas necesita bastante presupuesto para que realmente llegue, y en el caso de la universidad pues no pasa eso. Es más bien una comunicación a nivel más político. Entonces por eso fue que me centré más en el tema de las redes que de la comunicación con los diferentes públicos.
Sí. Jo volia fer una pregunta als textos d'Irene, quan són, és que no conec molt bé, no, el tema de la normativa en català, i llavors la meva pregunta és quin tipus de manual d'estil o normativa seria, si era per diari o hi havia un tipus de regulació comuna. I després, a l'hora d'editar-ho això, conservaries l'estil de l'edició original o canviaries la normativa actual, per exemple, els accents que he vist a la via i tot això?
Jo personalment desconec que hi hagués, suposo que cada capçalera tenia les seves normes d'estil, però sí que en general eren uns textos molt col·loquials, molt escrits, sí, molt com ella parlava, en el cas de la Irene, i amb aquest estil, per això us he volgut posar trossos de les cartes, perquè no hi ha gaire diferència entre les cartes i el que ella publicava a la premsa. I jo personalment sóc partidària de conservar les cròniques tal com les escrivia, amb les faltes d'ortografia que n'hi havia, n'hi havia unes quantes. Els publicaven així i jo les estic en el recull que estic fent per publicar les estic conservant. Perquè penso que es perd l'essència si modifiquem, no?
Bueno, tot i així m'ha semblat que estava força depurat i per això t'he preguntat, perquè dic, potser que seguia algun tipus de
manual
d'estil. I les cartes que escrivia, perquè clar, avui, abans la carta, com avui en dia, les consideres també com a gènere literari?
No. No, el que passa que m'han estat molt útils per estirar fils i començar a descobrir una mica. Em costa molt, abans us he dit que tinc la necessitat en moments determinats de matar-la a ella, diguem-ne, tot i que a mi sóc molt mitòmana, per dir-ho d'alguna manera, i em crida molt la seva biografia, perquè va ser molt curta però molt intensa. Però en determinats moments he de deixar-la ella agafar la seva obra, el que passa que és complicat deslligar una cosa de l'altra també, d'altra banda. Perquè com us he explicat, doncs, la seva vida, els seus interessos estan molt lligats al que ella acaba escrivint i alhora el que ella escriu reflecteix molt també els seus gustos, la seva rutina. A vegades per explicar que se'n va fer la ruta per veure el resultat d'unes eleccions, doncs t'explica que surt de casa, que a ella li agradava, que estava escoltant no sé quina música perquè li agrada, i que passa per no sé quin carrer. O sigui, et descriu molt per on ella passa i, per tant, més complicat deslligar una cosa de l'altra. I he perdut... La pregunta era... No sé si te l'he respost,
sí,
que me n'he anat.
Sí. I, bueno, com a últim, ja no puc fer més pesat. Creus que es podria fer algun tipus de paral·lelisme entre la Irene la figura d'Irene Polo i l'Ara? Perquè, clar, els presenten periodistes, el suïcidi, aquestes sensacions tan intenses, no sé.
Podria ser, o sabria... Home, hi ha més periodistes i també dones i... És a dir, models com el seu de periodistes i que s'acaben suïcidant, n'hi ha més. Segurament es podrien traçar paral·lelismes, evidentment, i tant que sí. El que passa que per mi el fet que sigui dona i això una de les primeres és bastant clau també.
Jo no tinc cap pregunta, però volia apuntar una cosa, perquè precisament fa pocs dies va sortir la notícia que el Premi Nobel Tim Hunt del 2001 de Medicina i Fisiologia havia dit que s'hauria de fer una separació en els laboratoris, que estava a favor de la separació de dones i homes en els laboratoris, perquè era una font inesgotable de problemes, quan les criticaves ploraven, distreien, i bueno, m'ha vingut al cap precisament amb la intervenció de l'Anna, que explicava una mica això de aquesta inversió gràfica entre homes i dones en les universitats, i també en la intervenció de la Mariona, que ha dit que, bueno, que des de l'inici del patriarcat les dones suposaven un problema, i no sé, simplement m'ha vingut al cap i suposo que té una mica a veure amb els dos àmbits, en l'universitari precisament i en el de la idea de la dona concebuda com un problema de vegades.
Sí, y es que lo peor es que muy pocas veces se dice.
Exacto.
O sea, ese planteamiento de... Bueno, de hecho, lo llevó a la dimisión.
Sí, sí, sí,
sí. Entonces, es una creencia que muchas veces está muy interiorizada y que pocas veces se dice. Entonces, es un problema casi invisible. Uh-huh. Que sí, que está ahí, pero...
Sí, que
no hay forma de demostrarlo.
Donem per tancada aquesta taula i moltes gràcies per haver-vos seguit els minuts que...